Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 26 de novembre del 2019. Avui, dia de Sant Lleonard de Porto. I això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Acte commemoratiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista a l'Ajuntament de Madrid i apareix el regidor de Vox que ha donat el suport al govern de Populars i Ciutadans, Javier Ortega Smith, que intervé en l'acte per queixar-se de nou de que només es parli de violència contra les dones. Se li atansa una dona en cadira de rodes i li comença a cridar Nadia Otmani, que és una dona que fa 20 anys que va en cadira de rodes després d'interposar-se en la violència que el seu cunyat exercia cap a la seva germana. Ella va rebre un tret que la va deixar sense caminar i des d'aleshores lluita contra la violència de gènere. Amb això no es fa política, respecti les víctimes per violència de gènere, li etziba a un Ortega Smith que no la mira ni una sola vegada. Una ultradreta xenòfoba, masclista, classista, una ultradreta que no s'atreveix a mirar la cara a una dona amb seqüeles de la violència que ja ha deixat 52 dones sense vida. 52 dones, senyor Smith, 52. Una ultradreta que baixa el cap davant els crits de qui no entén com es pot jugar amb això. Una ultradreta que se sent incòmoda davant Nadia Otmani, la presidenta de l'associació de dones Al Amal. Una ultradreta capcota davant la dignitat.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 2 minuts, avui el primer pensament del dia ens el porta Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
En el terreny social i polític, l'acció no violenta, la resistència activa no violenta o la lluita pacífica pels drets que consideres conculcats són vies absolutament legítimes. El camí mostrat per Gandhi o per Martin Luther King, entre molts altres al llarg de la història, no tan sols és inqüestionable moralment, sinó que sol ser força eficaç si és sostingut al llarg del temps. Però no és un camí fàcil, ans al contrari, requereix sacrifici, fortalesa interior, temprança i autocontrol. El poder al que resisteixes de manera no violenta exercirà violència contra tu, sovint de manera desproporcionada. El monopoli de la violència que tots els estats s'atribueixen és sovint una coartada per excessos i abusos. Mantenir la no violència de manera activa per fer valer els teus drets i exercir-los malgrat la repressió, sense respondre-hi violentament, demana preparació, cal autocontrol emocional i capacitat de sacrifici. No és, doncs, fàcil, però sovint és l'únic camí.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i mig que passen ara mateix de les 8 del matí. Com sempre, salutacions a tots els membres de l'equip que fan possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Xavi Barceló, el nostre estudiant en pràctiques, Berta Sacanella a la redacció. Què tal, Berta? Bon dia.
Bon dia.
A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Vinga, abans comencem a fer preguntes i el protagonista, la protagonista, de fet, del dia d'avui és
Nadia Otmani. Ella és presidenta de l'associació de dones Al Amal i víctima de violència masclista, que ahir va escridassar a Javier Ortega Smith de Vox.
Si treus el cap per la finestra, aquesta hora.
Ara mateix, aquestes són les temperatures, Joan. A Barcelona fa 12 graus, a Lleida 3 graus, a Girona també 3 graus, a Tarragona 11 graus i a Andorra 2 graus.
Avui en aquest programa parlarem de
de les preguntes a la militància que han fet el PSOE per pactar govern amb Podemos i Esquerra per plantejar la seva postura davant aquest nou govern. Ho comentarem de tot plegat amb el politòleg Xavier Torrents. Un dia en el que també volem parlar del llibre, del darrer llibre de Ramon Tremosa, Què fan els bancs centrals sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història. I recordarem amb l'ex-eurodiputat la figura de Francesc Gambús, que ens va deixar aquest cap de setmana. A les 9 parlarem d'un nou projecte que participa en un Verkami per fer-se possible. Es tracta de publicar un àlbum amb poesia musicada de 12 poetes i poeteses del país. Comentarem tot aquest nou projecte amb l'artista Maria Elena Tolosa. I també avui, Joan, parlarem de l'associació Àgora Judicial, que ha desmentit aquest dilluns la denúncia de l'Associació Professional de la Magistratura, que assegurava que en els darrers 3 anys han marxat un centenar de jutges de Catalunya per la pressió de l'independentisme. En parlarem amb Francesc Xavier González de Rivera, ell és portaveu d'Àgora Judicial. I també avui escoltarem un petit tast del protagonista, que avui podreu escoltar a partir de les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Desvetllem el protagonista o ens esperem?
Sí.
Sí?
Sí.
Va, Mercè, toca.
No, digues tu, Joan.
Haz-la tu.
Doncs avui hem parlat, bé, hem preparat aquesta entrevista amb l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Joan Planelles, eh?
Molt interessant l'entrevista, perquè descobrim la persona de l'arcabisbe Joan, m'atreveixo a dir. Una persona molt culta, un gran teòleg i que estima la Terra.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ens sentirem un tast avui per finalitzar aquest programa, però tota l'entrevista que li ha fet Mercè Regal la podeu escoltar a partir de les 8 del vespre a aquesta casa. Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Sens dubte, dos temes. D'una banda, que Esquerra rep l'aval de les bases per negociar amb el PSOE, i d'altra banda, les dones que es mobilitzen en contra de la violència masclista. I a Madrid, doncs aquesta escridassada monumental d'una víctima de violència de gènere a Ortega Smith de Vox.
I avui el dia sona a 80 anys. Mireu, jo no sóc dona, però tant de bo arribi així als 80 anys. Quina veu, quina forma de ballar. Tina Turner, the best.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
9 minuts i mig que passen de les 8 del matí a aquesta hora que actualitzem tota la informació. El 94,6% de la militància d'Esquerra Republicana rebutja investir Pedro Sánchez sense una taula de negociació.
Amb aquest resultat, Joan, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, emplaça ara els socialistes espanyols a moure fitxa i constituir una mesa de diàleg per desbloquejar, diu, la investidura.
Creiem que som més forts que mai per forçar l'Estat a seure a negociar. I aquest és el missatge que hem enviat, que ha enviat la militància d'Esquerra Republicana al PSOE i també a Podemos. La nostra proposta de poder construir una solució democràtica i fer-ho a través d'una mesa de negociació és la de mínims per poder començar a negociar i construir aquesta solució.
Aquest cap de setmana, Joan, Esquerra i PSOE s'han enviat diversos missatges a través de la premsa. Dissabte, recordem, els republicans condicionaven la investidura de Pedro Sánchez a una taula de negociació entre governs i l'endemà reclamaven validar a les urnes el que pacti una mesa de diàleg entre governs. Finalment, doncs, ahir coneixíem que gairebé un 95% de la militància d'Esquerra rebutjava investir Pedro Sánchez sense aquesta taula de negociació. Per la seva banda, els socialistes van avisar ahir que estan disposats a parlar de taula de partits, però no d'una taula entre el govern espanyol i el català. Escoltem Carmen Calvo.
Partido socialista en el que yo milito, tenemos todo el derecho, después de haber ganado por dos veces las elecciones, en conformar un gobierno progresista para España, y Esquerra está hoy tomando sus decisiones con su militancia. Cuando las tome, sabremos en qué condiciones podemos seguir avanzando para que haya gobierno pronto, que es lo importante.
Per cert, les dues formacions es reuniran els propers dies quan quadrin les agendes.
El Parlament vota avui la resolució conjunta de resposta a la sentència de l'1 d'octubre.
La Cambra Catalana celebra avui i demà un ple en el que es votarà la proposta de resolució de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, que busca ser la resposta conjunta a la sentència de l'1 al Parlament. Encara que aquests tres grups no han consensuat encara com afrontar la suspensió del Tribunal Constitucional d'un punt d'aquesta iniciativa.
I milers de persones a les manifestacions del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.
Es fa des del 1981, però l'objectiu de posar fi a la violència contra les dones i les nenes és lluny de ser tota una realitat. Les denúncies per abusos sexuals i tentatives d'homicidi a dones han pujat més d'un 40% aquest any a Catalunya, segons dades dels Mossos d'Esquadra recollides fins al mes d'octubre. S'han detingut més de 4.500 homes per agressions masclistes i s'han posat més de 11.000 denúncies per violència masclista. I no són totes, perquè moltes víctimes no denuncien pel cos personal, com també psicològic, que els suposa. Com a dada, Joan, es presenten al dia 36 denúncies. Igual com a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, altres ciutats com ara Madrid, València, Bilbao, Pontevedra, han respost a la crida dels col·lectius feministes a lluita contra la violència masclista. Aquest mateix dilluns, una nova víctima s'ha sumat, però, a la llarga llista de dones assassinades en mans de les seves parelles. Ha estat a Tenerife i la dona tenia 26 anys. A Barcelona, l'alcaldessa de Colau ha criticat els masclistes covards que neguen la violència contra les dones des de les institucions i ha lamentat que l'extrema dreta avanci i se senti legitimada per qüestionar i fins i tot amenaçar els drets de les dones.
Abusos sexuals, temptatives d'homicidi que pugen un 40%, 4.500 homes per agressions masclistes detinguts, 11.000 denúncies, 36 denúncies al dia. I encara hi ha qui vol que es parli de violència intrafamiliar. Quanta vergonya. Mentrestant, a Madrid, parlen d'això, on recordem no es va fer cap declaració institucional perquè Vox no va voler, una víctima de violència masclista va escridassar ahir l'ultradretà Ortega Smith i li va recriminar que no es fa política amb això.
La irrupció de Vox fa que molts ajuntaments i parlaments autonòmics no aconsegueixin acordar un missatge unitari contra la violència masclista després que el regidor del partit d'extrema dreta fes un discurs negant la violència masclista. La presidenta de l'Associació de Dones, Al Mal, de fet ja l'hem començat a escoltar, Joan, amb aquesta contundència, aquesta irrupció, Nadia Otmani ha esclatat i així ho feia contra Javier Ortega Smith.
Llevo 20 anys en la silla de rueda. Vale, llevo 20 años luchando contra la violencia de género y no se hace política con eso. Respeto para las fuerzas, respeto a las mujeres víctimas de violencia en todo el país. Respeto, por favor.
Otmani, Joan, va en cadira de rodes des de que el seu cunyat va disparar-li un tret quan ella defensava la seva germana d'una agressió. Davant la indiferència del número 2 de Vox, la dona, Nadia Otmani, ha cridat entre llàgrimes que no cobra ni un duro de l'administració. Posteriorment, hem de dir que Ortega Smith ha dit que el cas d'Otmani li fa molta pena i li sembla una tragèdia, però que ella l'ha increpat com si en fos el responsable o com si ell justifiqués la violència, cosa que no ha fet assegurat. Alguns dels assistents també en aquest acte a Madrid van increpar Ortega Smith i diverses dones doncs, van abandonar l'acte durant la seva intervenció. Quan marxaven, algunes fins i tot doncs, picaven de peus a terra en senyal de protesta.
I a Granada, un home ha estat detingut ahir al vespre després d'irrompre amb una arma blanca a la manifestació contra la violència de gènere.
Segons han informat fonts policials, aquest home ha irromput a la manifestació brandint una navalla. A més, s'ha encarat amb algunes de les dones que en aquells moments participaven a la marxa tocant instruments de percussió.
Al Vallès Occidental, un professor de Gralla investigat per abusos sexuals a menors durant 20 anys.
Una desena de casos s'han destapat fins ara, després que una dona denunciés que l'havia violat quan tenia 15 anys.
I atenció, perquè una seixantena de metges alerten que Julian Assange podria morir si no rep atenció urgent.
El fundador de Wikileaks està empresonat a Londres, pendent que al febrer comenci el judici d'extradició als Estats Units, que el reclama per la filtració de documents confidencials.
Toshiba anuncia una màquina capaç de detectar 13 tipus de càncers diferents amb un 99% d'encert.
I es pot fer, Joan, amb una sola gota de sang. El nou invent es comercialitzarà en els propers anys.
Londres retira la llicència Uber per problemes de seguretat.
S'han donat més de 14.000 casos en què el conductor que es presentava al servei era diferent del que mostraven en l'aplicació d'Uber.
I anem cap a plana religiosa perquè el papa ha assegurat aquest dilluns des del Japó que l'única arma digna és el diàleg.
Ha estat durant la seva trobada amb les autoritats i el cos diplomàtic tot just després d'una missa en què ha fonamentat la seva defensa de la vida en la dignitat humana idèntica en totes les situacions des de la imperfecció i l'error fins a la discapacitat o altres mancances. Francesc ha fet ressonar, a més, les paraules que va adreçar, recordem-ho, al món aquest diumenge des d'Hiroshima i Nagasaki quan va parlar del silenci que queda ara al lloc on va ser llançat de la bomba atòmica i, sobretot, va condemnar no només l'ús, sinó també la tinença d'aquestes armes capaces de destruir, diu, la humanitat.
Plana d'esports, així de contundent, la pilota d'or la mereix Messi.
En declaracions a France Football, el davanter del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha dit que qui mereix aquest guardó com a millor jugador del món és l'estrella blaugrana. Recordem que avui l'equip parisenc juga partit de Lliga contra el Real Madrid.
I a l'Espanyol se li omple la infermeria.
A les baixes de Naldo i Piatti se li sumen doncs, la no recuperació del davanter Calieri i la lesió muscular a l'últim moment de Xavi Ferreira. A més, l'extrem Matías Vargas, que va patir un esguinç de turmell en el darrer partit de Lliga, serà de baixa un mes.
Dos minuts que passen ara mateix d'un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, temperatures de plena tardor, amb glaçades a bona part de les comarques del Pirineu i alguns punts del Prepirineu. A la resta, temperatures positives, tot i que amb valors de 2-3 graus a les comarques de l'interior. Fa fred, cal abrigar-nos, però en canvi de dia l'ambient serà temperat, màximes entre els 15 i els 20 graus, una miqueta més baixes cap a les comarques del Pirineu, on no arribaran els 15 de màxima. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar de boira ara mateix en alguns punts de l'interior, sobretot interior de Lleida, comarques del nord de Barcelona. Aquestes boires, al llarg del matí s'aniran dissipant. I a la resta, sol per una presència sempre de núvols alts. Uns núvols que de cara a la tarda seran una miqueta més abundants i de cara a la nit no descartem que arribin a donar algun ruixat cap a les comarques de Lleida i també comarques del Pirineu més occidental. La propera nit i matinada, aquests ruixats de forma dispersa podrien afectar d'altres punts de l'interior i de la meitat nord de Catalunya, també puntualment arribar cap al sud. De cara a demà esperem alguns núvols a primeres hores del matí que a poc anirà marxant, s'aniran obrint clarianes i les temperatures no experimentaran canvis significatius. Per tant, fred al matí, però un ambient molt suau al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora estem pendents de l'accident que hi ha a la ronda litoral a l'altura del port que talla un carril en direcció Trinitat i que veiem com provoca 6 quilòmetres de cues des d'Hospitalet. Per tant, doncs, dificulta encara més la circulació en una via que ja va força tapaïda a aquesta hora. També estem molt pendents de com afecta i com està afectant l'hora punta a la corona de Barcelona perquè veiem moltes retencions a l'autovia 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà en el sentit sud. També, com és habitual, aturades a la P7 ara mateix a l'enllaç de Manús de Papiol en sentit Martorell i derivat d'aquest trànsit dens a la P7 es formen també aturades en altres vies com a la B23 o els mateixos túnels de la Llidrera. També la circulació densa a destacar la C58 entre Sabadell i Barcelona en els dos sentits i amb problemes també d'entrada a Barcelona com cada matí a la C31 per Badalona i pel Prat i a la C32 entre Viladecans i Sant Boi. També les dues rondes veiem que van força tapaïdes més enllà d'aquesta incidència amb aquestes retencions habituals de cada matí en els dos sentits i per acabar informem que també degut a una esllavissada queda tallada la carretera comarcal que passa per Santa Coloma de Farners. El tall és a l'altura d'aquest mateix poble, en els dos sentits de la marxa, i provoca afectacions al llarg de 8 quilòmetres i mig. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència destacable, segons indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquestes darreres setmanes segur que heu escoltat parlar molt de Venècia, la ciutat italiana dels canals. Allà l'aigua els està jugant una mala passada. Però per què? Ara us ho explico.
L'aigua i la ciutat.
Gairebé sempre parlem de l'aigua en els seus aspectes més productius, positius i saludables, però també, de vegades, entra a formar part de relats més tràgics. És el cas de Venècia, on, tot i que l'aigua no n'és la culpable, els està envaint la ciutat amb la pitjor marea dels últims 50 anys. Una marea, a més, acompanyada de ràfegues de vent de 100 km l'hora i que ha convertit la ciutat de les Góndoles en el que molts han anomenat com un infern de vent i aigua. El fenomen conegut com l'aqua alta no és nou, però sí la intensitat, ja que cal retrocedir fins al 1966 per trobar una situació semblant. Ara, tot i que buscar culpables no serà la solució, el que cal és que les institucions públiques italianes reflexionin i, sobretot, es posin en marxa. Ja l'any 2003 es va dissenyar un projecte per protegir la ciutat de la pujada de la marea, però aleshores les restriccions pressupostàries, els retards i, sobretot, els escàndols polítics l'han anat endarrerint. L'aigua segueix les normes de la natura i som nosaltres, els humans, els que devem preveure allò en el qual ens pot superar aquesta natura.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música Cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
I 4 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber doncs, què hi diuen les portades dels diaris més llegits a Catalunya. Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia. Avui la notícia destacada és la negativa de la militància d'Esquerra a la investidura si no hi ha diàleg. La Vanguardia diu: la militància d'Esquerra rebutja la investidura de Sánchez si no negocia amb la Generalitat. El periòdico titula: aval massiu de les bases d'Esquerra al pla per negociar la investidura. Anem al País, que destaca que les bases d'Esquerra reforcen la cúpula davant la investidura i afegeix que el 94% 1%, recolza l'estratègia de la direcció per negociar amb PSOE. El diari Ara afegeix que Junts per Catalunya exigeix que hi hagi un mediador internacional i que Torra i Puigdemont siguin interlocutors. I anem al punt avui que diu: hi posen condicions respecte a la investidura. Els republicans exigeixen un calendari clar i un diàleg entre governs i sense condicions per facilitar la investidura de Sánchez.
Pel que fa a la premsa de caire local?
El diari Més diu: el concurs per rehabilitar la coberta del Palau Municipal de Tarragona queda desert. Cap empresa es presenta a la licitació d'un projecte considerat urgent a causa de la degradació de part de l'edifici consistorial. Anem al Segre. Diu: tres donants d'òrgans en 24 hores a l'Hospital Arnau permeten 15 trasplantaments a 13 persones. És la primera vegada que succeeix a Lleida i ha beneficiat aquests pacients a Barcelona, Madrid i València. Anem al diari de Girona, que destaca que mor als 75 anys el creador del circ Reluí. El cofundador de l'espectacle actualment era director i president del circ històric Reluí i havia entregat tota la seva intensa vida al circ. També comentar que, pel que fa a tots els diaris locals, destaquen aquest clam popular que es va fer ahir en commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència masclista, que es va fer en totes les localitats. I anem al periòdic d'Andorra, que també ho destaca en el seu titular, i diu: 113 nous casos de violència masclista en el que portem d'any. Afers Socials admet que, malgrat els tallers escolars, els estigmes arrelen entre els joves.
I en plana religiosa?
Tots destaquen aquesta visita del Papa a Japó. Catalunya Cristiana destaca les paraules de l'ús de les armes nuclears és immoral. Flama destaca el diàleg és l'única arma digna de l'ésser humà. Són paraules del Papa, les autoritats japoneses. I Religión Digital també diu: el Papa deixa Japó renovant les seves crítiques al paradigma tecnocràtic. Francesc va dir als jesuïtes de la Universitat Soyo de Tòquio que els grans avenços tecnològics d'avui poden posar-se al servei d'una educació més humana, justa i ecològicament responsable.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Sis minuts i mig que passen de les 8 del matí, ja consultes a la militància. En parlàvem a primera hora, ens ho comentava Mercè Raga amb totes les notícies, Berta Sacanell amb els diaris. Consulta la militància, dèiem, que han fet el PSOE per pactar govern amb Unides Podem i Esquerra per planejar o plantejar la seva postura davant aquest nou govern. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb el politòleg Xavier Torrents. Senyor Torrents, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Aviam, el PSOE fa un referèndum a la militància per pactar amb Unides Podem, com dèiem, quan la seva militància ja li cridava fins a dues vegades que pactés amb Iglesias. I Esquerra, alhora, fa una consulta a la militància amb una pregunta una mica enrabassada, per què no dir-ho, que no serà vinculant. De què ha de servir tot plegat?
Bé, el que estan fent els partits polítics, tant els partits polítics catalans com espanyols, quan fan referèndums, diguem-ne, dins els seus propis partits, o quan fan primàries, el que estan fent és intentar legitimar la seva posició. De fet, són eines de participació ciutadana dins dels propis partits polítics que són molt útils en el món anglosaxó, però no a casa nostra. Recordem, per exemple, en el cas de les primàries als Estats Units, de debò competeixen amb una pluralitat de candidats i ningú sap fins al darrer moment gairebé qui serà el candidat d'aquell partit, doncs, a presentar-se en unes eleccions. Però això no passa aquí. És a dir, el referèndum, per dir-ho, la votació que han fet el Partit Socialista era un plebiscit, i el que ha fet Esquerra Republicana també és un plebiscit. Plebiscit, recordem, és quan un líder polític intenta referendar la seva posició, sap que guanyarà, potser pel tipus de pregunta, una no està tan enrevessada com la que ha fet el Partit Socialista, l'altra més enrevessada com la que ha fet Esquerra Republicana, però permetim, ja que estem de matí, perquè tots ens desvetllem ràpid, és com si dins l'Església es preguntés: vol vostè que tots, totes les persones, doncs, puguin resar? Doncs tothom diria que sí, amb aquesta aclaparadora, diguem-ne, posició de més de per sobre el 90%. No s'entén, diguem-ne, una posició tan alta si no fos en comptes d'un referèndum un plebiscit. Per tant, ho han fet per negociar més força cadascun dels partits.
Per tant, Esquerra està intentant construir també un relat per explicar que afavorirà el pacte Sánchez-Iglesias?
Sí, ho està fent, però també s'està, diguem-ne, enrevessant la seva forma d'aconseguir-ho, perquè
podria sortir malament. El resultat d'ahir no li va sortir del tot bé, aleshores, eh?
No, o sigui, el problema d'ahir, més que el problema d'ahir, el resultat del referèndum és, de fet, l'article d'opinió que va publicar el senyor Aragonès a La Vanguardia, perquè està posant masses posicions públicament, i a mi em consta que als socialistes no els agrada que això s'estigui fent a nivell de mitjans de comunicació, perquè, de fet, no els agrada perquè és el que ells es van equivocar abans de les anteriors eleccions amb Podemos. Ells van fer això, o sigui, bocaven la seva posició en els mitjans de comunicació, i quan algú ho fa en els mitjans de comunicació pot tenir una probabilitat d'aquelles negociacions descarrilin, no? I això és la por que ara tenen els socialistes, no Esquerra Republicana. Però Esquerra Republicana, doncs, el que està fent és pressionar moltíssim per això, doncs, arribar a una millor posició de negociació. I, a veure, entre nosaltres, jo crec que faci el que faci Esquerra Republicana, acabarà votant, no dic ara el desembre, potser serà el gener, però acabarà votant, diguem-ne, amb aquesta abstenció. Perquè no s'entendria, després del que vam veure ahir, i ara faré referència al Dia Internacional en contra de la violència de gènere, i l'espectacle llestimós, trist, i jo diria inclús que tràgic, que va fer Ortega Smith de Vox, i Vox en molts llocs xafant, destruint, diguem-ne, la unitat institucional en contra de la violència masclista, doncs després d'això no s'entendria tampoc per la militància, o per una part de la militància Esquerra Republicana, que, diguem-ne, ens aboqués a noves eleccions, i aquestes noves eleccions inclús poguessin enfortir a Vox, no només sent tercera força política, sinó inclús amb més diputats dels 52. Per tant, Esquerra Republicana alhora sap que haurà d'abstenir-se, perquè no només és un partit independentista, és un partit, diguem-ne, que aglutinen des del centre-esquerra a l'esquerra catalana, i per tant haurà d'abstenir-se, però ho vol fer des d'una posició de negociació més forta. Per això va fer aquesta votació.
Si em deixa, traiem la bola de vidre de dins del calaix i deixi'm preguntar-li, perquè, esclar, Esquerra Republicana, i també ho havia dit JxCat, volen una mesa de negociació on hi sigui govern de la Generalitat i govern de l'Estat. Però és que ahir la vicepresidenta en funcions, la senyora Calvo, la ministra de l'Estat, del govern de l'Estat espanyol, deia que sí a una mesa de negociació, però de partits. Quina és la diferència clau entre les dues situacions?
A veure, perquè aquí s'estan creuant qüestions polítiques diferents. M'explico. A veure, per part del Partit Socialista no voldran fer una de govern, entre altres coses perquè ells estan ara en un govern en funcions, no és un govern, diguem-ne, sòlid. Justament el que intenten fer és crear un nou govern, diguem-ne. I per part d'Esquerra Republicana s'està fent aquest punt de negociació per dues raons. Una, per, diguem-ne, a veure, per tenir una posició més forta, pensant en les eleccions catalanes, recordem que en aquests moments Esquerra Republicana a les enquestes surt com a primera força política en el Parlament de Catalunya, si hi hagués eleccions, però la posició pot canviar. Ja sabem que els votants en els últims 5 anys poden canviar de vot en una setmana o en dues setmanes. I l'altra qüestió és perquè, bueno, Esquerra Republicana ha posat punts en la negociació, però alguns d'ells cauran. És a dir, tothom sap que en una negociació no tot el que tu demanes s'acaba fructificant. I aquest podria caure, sí, podria caure. Ara, en el fons hi ha una altra qüestió, i permeti'm, no esmentaré les fonts, ni molt menys, però de fonts d'informació que jo podria esmentar tant de dins del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume, com de dins de la Moncloa, jo li puc dir que hi ha una desconfiança mútua entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i Esquerra Republicana en el següent sentit. El PSOE té por, i de bo, tenen por els alts dirigents, tant del partit com del govern espanyol, tenen por d'aquest, diguem-ne, blanc i negre d'Esquerra Republicana, i que diu una cosa en un moment donat. Això és la interpretació que ells fan, Por del que diuen en un moment determinat i que ho canvien mesos després. I alhora, dins d'Esquerra Republicana i dins del propi govern, de membres d'Esquerra Republicana, no se'n refien de la paraula del Partit Socialista, i El que no accepten, i de fet això ja ho han dit públic, és, per exemple, que en aquesta negociació el que hi hagi és negociacions, per exemple, d'infraestructures. Per què? Perquè poden signar que hi haurà infraestructures i després resulta que passen els anys i aquestes infraestructures mai arriben a Catalunya, no? Per tant, hi ha una desconfiança mútua, però les dues parts saben, tant el Partit Socialista com Esquerra Republicana, que es necessita mútuament. És a dir, el Partit Socialista no pot tenir un govern de Pedro Sánchez sense el suport, encara que sigui una extensió, Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana sap que amb la situació espanyola actual, amb Vox en tercera força política, no pot fer que caigui el govern i que hi hagi noves eleccions espanyoles.
El PSC ha començat a aplanar aquest camí?
El PSC, jo diria inclús, concretament una persona, que és Miquel Iceta, ha començat a aplanar aquest camí, perquè el fet que surti, ahir va sortir, ara no em sortia el seu cognom, Salvador es diu el representant del Partit Socialista, això mateix, que generalment fa declaracions molt destroyer, podríem dir, a vegades cap a altres partits, que allí digués el que va dir, és una evidència empírica, diguem-ne, que sí, que estan aplanant el terreny i que probablement en aquesta negociació sortirà alguna qüestió simbòlica, fortament simbòlica. I, de fet, allí es va començar a dir. És a dir, que el fet, imaginem-nos que en un moment donat, en documents oficials, es reconegués, per exemple, que l'article 2 de la Constitució espanyola, on es parla no només de la unitat d'Espanya, que és el que generalment líders de Ciutadans, Vox, OPP addueixen, sinó que l'article de la Constitució espanyola parla també de que hi ha regions i nacionalitats. Doncs bé, es podria fer la interpretació, que és, al meu entendre, plenament constitucional, de que la paraula nacionalitat justament vol dir això, nacions que no necessàriament tenen això, un estat independent, no, que no necessàriament, des d'aquesta òptica, diguem-ne, en aquest cas del Partit Socialista, no tindrien el dret a l'autodeterminació, que aquest és el punt de conflicte, per això no es negociarà ara. I, per tant, reconèixer Catalunya com a nació és té una càrrega simbòlica molt forta, però aquest no serà l'únic punt. Torno a dir, el punt clau serà que les relacions bilaterals, si ara comencen amb negociacions de partits, es mantinguessin en els propers 4 anys. És a dir, que hi hagi relacions bilaterals govern d'Espanya amb el govern de Catalunya i el del govern d'Espanya amb el govern d'Euskadi. Que fossin les dues úniques negociacions bilaterals que es mantinguessin en el temps. I això és això sí que és un dels fets, al meu entendre, que Esquerra Republicana posa com gairebé com innegociable, no? I per cert, amb el suport del Partit Nacionalista Basc i de Bildu.
Politòleg Xavier Torrents, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 39 minuts. A aquesta hora volíem parlar també del darrer llibre, del darrer assaig de Ramon Tremosa. Què fan els bancs centrals sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història? Ex-eurodiputat i professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, Ramon Tremosa. Molt bon dia, què tal?
Bon dia.
Escriuen en aquest darrer assaig que li deien als seus pares allò de només es té el que s'estalvia.
Sí, però bueno, ara si endavant algunes coses que llegim en articles al Fons Monetari Internacional o firmats per als càrrecs del Banc Central Europeu, potser entrem a l'era dels interessos negatius, on haurem de pagar per tenir un compte corrent al banc i on haurem de pagar per comprar deute públic. I clar, això és el món al revés, perquè això, òbviament, no és el món dels nostres pares ni dels nostres avis.
Jo que no en sé de macroeconomia, de microeconomia, però pel que fa a la nostra butxaca, anem a millor, anem a pitjor? Diuen experts que venen una crisi nova.
Bueno, jo, a veure, no sóc catastrofista, jo he fet un llibre pel gran públic, que no és un llibre tècnic, intentant explicar de manera entenedora aquests conceptes. No? El llibre no és catastrofista, el llibre reconeix, en canvi, i posa en valor totes les coses que han fet els bancs centrals. La gran crisi del 2008 no es va convertir en una gran depressió de 10 anys com els Estats Units als anys 30 del segle passat. Gràcies als bancs centrals, que van intervenir de manera decidida, enèrgica i efectiva, doncs les economies occidentals es van recuperar ràpidament i, de fet, a Catalunya i a Europa i al món avançat portem des del 2013-2014 uns anys molt bons. Ara bé, precisament perquè els bancs centrals ho han fet molt bé, hi ha pressió política. Als Estats Units, Donald Trump, a la Unió Europea, amb Christine Lagarde, que és exministra, que ve de la política i no del món acadèmic ni dels bancs centrals, doncs hi ha un intent claríssim d'assaltar la independència dels bancs centrals i aquelles mesures extraordinàries de tipus interès zero o negatius de compres de deute massius, ara les volen convertir en definitives. I és aquí on hem d'activar la llum taronja del semàfor per dir els bancs centrals han fet massa bé les coses, són massa importants com perquè ara entrem en episodis més propis d'Argentina o Turquia on els governs ordenen què han de fer els bancs centrals, però que això deriva en inflacions del 20% anual, tipus d'interès del 15%, depreciacions sobtades de la moneda, com hem vist aquest estiu amb el peso d'Argentina. Un dòlar l'1 de juny valia 20 pesos, l'1 d'octubre val 60 pesos. Clar, això són empobriments massius de les classes populars, grans increments de les diferències de renda en un país, i això fa molt difícil als empresaris i a les persones planificar a llarg termini inversions, ja sigui ampliar una fàbrica, ja sigui una persona doncs, constituint una hipoteca per comprar un pis, i això dificulta molt. I per tant, no perdem la moneda estable, les coses bones que ens ha donat l'euro i la moneda única.
Esclar, senyor Tremosa, ens deia allò de el món de l'economia a vegades sembla una mica el món al revés. Per tant, deixi'm preguntar-li per què Alemanya viu com una derrota el que passa al Banc Central Europeu. O dit d'una altra manera, per què el sud guanya el nord, que tot sembla que hauria de ser una mica al revés després del deute generat.
No, és que no és veritat. Contra el tòpic, el sud té majoria demogràfica. I, de fet, la Unió Europea, després del Brexit, serà com el Banc Central Europeu. França, Itàlia, Espanya, amb Grècia, Bèlgica i Portugal, imposen la seva majoria demogràfica a Alemanya i als països del nord, que són menys. I, per tant, tenen menys pes, no? I, en aquest sentit, Alemanya sempre perd totes les votacions al Banc Central Europeu, i la llista és llarga en els últims 10 anys, i, per tant, això està començant a generar una desafecció transversal de tots els partits en tota la societat, per diferents motius, que cada vegada recelen més, comencen a recelar d'aquesta moneda única que dirigeixen els del sud amb un cost pels del nord. No? Al nord d'Europa hi ha estalviadors, hi ha els grans fons de pensions, els grans plans de pensions, els bancs, que amb els interessos negatius són perjudicats, i en canvi això estimula l'endeutament excessiu del sud i la manca de reformes al sud. No? I això cada vegada més genera un malestar evident, que es pot llegir als diaris, d'Alemanya i dels països nòrdics. I com que aquest tema no se'n parla al sud d'Europa, jo que he estat 10 anys al Parlament Europeu i en els dos últims com a coordinador de l'economia per diferents bancs centrals, doncs he volgut explicar-ho perquè la gent sigui conscient d'aquest malestar que hi ha a Alemanya. No? i en altres països del nord d'Europa amb com es gestiona des del sud la moneda única.
El gran mal que li ve a Europa és precisament el Brexit?
No. El Brexit és el resultat de coses que la Unió Europea fa malament, però no és culpa del Brexit, al contrari. És a dir, Europa ha fet moltes coses molt malament molt de temps, com perquè 17 milions de britànics un dia vagin a votar, sortir-ne en la votació més alta i més legítima, per tant, de la història de la democràcia britànica. No? Hi ha molts motius que ara serien llargs d'explicar. Jo he fet altres llibres en els últims anys explicant això, moltes coses que la Unió Europea no fa bé, que ha provocat aquesta sortida del millor país que és Gran Bretanya en molts àmbits.
Ha estat vostè un clar defensor de la gestió de Mario Draghi, el capdavant del Banc Central Europeu?
Sí, perquè quan hi han hagut situacions molt greus, les mesures extraordinàries que ha implementat Draghi han sigut molt bones. Ara, una altra cosa és que jo sigui escèptic en què aquestes mesures que durant 4 o 5 anys han funcionat siguin de new normal, que es diu en anglès, siguin ara l'horitzó dels propers anys sense que hi hagi una crisi que ho faci necessari. No? Llavors això és com donar antibiòtic amb un estornut. Si quan tenim una grip prenem antibiòtic, ens cura la grip. Però si al cap d'una setmana, quan fas un estornut, et tornes a prendre antibiòtic, corres el risc de crear uns anticossos que faran que quan tinguis una grip aquell antibiòtic no funcioni. No? I de fet els bancs centrals avui han esgotat la seva munició. Ja no podran baixar més tipus els d'interès perquè estan a zero, o potser sí, perquè això ens amenacen amb interessos negatius alguns autors. I, clar, les compres de deute van tenir un efecte fa uns anys, però, clar, ara hi ha molt de deute públic a més. Llavors, això fins quan ha de durar, no? Quin és el límit?
Va arribar a salvar l'euro, Mario Draghi?
Sí, avui hi ha un consens de molts autors que sense la seva figura, la seva personalitat i experiència, difícilment avui tindríem al sud d'Europa la moneda única.
Christine Lagarde, quan capitanejava el Fons Monetari Internacional, deia allò de s'hauran de baixar les pensions per fer possible per al possible risc que la gent visqui més de l'esperat. Què n'opina del nou paper de Christine Lagarde?
Bueno, ara, el tema de les pensions, cada país és independent i cada país ho gestiona i són molt diferents els models que hi ha entre països i uns són millors que d'altres i aquest tema no el tracto en el llibre, no? Christine Lagarde té una tasca difícil perquè Mario Draghi ha deixat el llistó molt alt. Ella no és economista com Draghi, ella no ha estat mai en un banc central, Draghi sí que ho havia estat. Ella no ha estat mai a la indústria financera ni té coneixements d'economia. Té altres virtuts, se la reconeix com una gran negociadora amb capacitat de negociació. Ha estat al Fons Monetari Internacional, però bé, també, en el cas de la FMI, ara ve tot just de fa poques setmanes un possible impagament del crèdit d'Argentina del Fons Monetari Internacional de 57.000 milions de dòlars. I això ho va gestionar Christine Lagarde. No? I per tant, doncs, entra en el nostre europeu amb una màcula inquietant. No? Per tant, tant de bo li vagi molt bé i d'aquí 8 anys, quan acabi, puguem fer un bon balanç com hem fet amb Draghi.
El que sí que diu és que a l'hora de parlar clar, un banquer central no parla mai del tot clar, s'ha de llegir molt entre línies, eh?
Bueno, és a dir, la comunicació és molt important. Un banquer central, si diu una mala paraula, pot fer caure la borsa, pot ensorrar una moneda, per tant, comprendrà doncs, que dediquen molt de temps a estudiar com comuniquen verbalment i no verbalment. És a dir, que és molt important en molts àmbits de la vida. La comunicació és bàsica, en política monetària encara més.
Deixem fer-li les dues darreres preguntes, que sabem que té una mica de pressa. Primer de tot, si el diner paper acabarà sent història.
No ho sé. Al nord d'Europa hi ha molta preferència pel pagament electrònic, però en canvi al sud d'Europa, per raons molt diverses, culturals, històriques, hi ha una gran preferència per la liquiditat, no? I, a més, ara, si realment la gent va adquirint consciència del valor de la privacitat, doncs que no ens agrada que amb el mòbil ens sàpiguen on estem a cada moment, clar, pagar amb targeta a tot arreu vol dir que se sap què compres i a on, no? I, per tant, potser si la gent en el futur valora més la privacitat, valorarà també més el pagament en paper moneda, no? Jo poso l'exemple de que fa poques setmanes era a Vic fent un cafè al costat d'una gran carnisseria on he comprat moltes vegades, Can Fusimanya, per ser exactes, i estava mirant el Twitter fent el cafè i rebo un anunci d'un banc dient bon dia, Ramon, ets a Vic, t'agrada molt l'embotit i aquí al costat hi ha una gran botiga. Això és molt eficaç des del punt de vista de com les noves tecnologies ens segueixen, saben què comprem, què gastem, on som a cada moment, i ens poden fer aquest anunci només per nosaltres. D'altra banda, és molt inquietant, no? Per tant, aquell dia me'n vaig anar amb un caixer a treure diner físic i llavors les meves compres a Vic doncs no me les poden rastrejar, no? Llavors, si valorem en el futur més la privacitat, doncs potser tindrem una nova preferència per tenir més diner en efectiu.
I finalment recordar el paper d'un altre eurodiputat que ens deixava aquest cap de setmana. Francesc Gambús.
Bé, encara estic en estat de xoc perquè tot just la setmana passada ens havíem estat enviant uns whatsapps. Arran precisament del llibre, ell havia vist que sortia a les llistes dels més venuts i m'havia enviat un missatget i jo li havia contestat molt content. En Francesc era una bellíssima persona. Això no vol dir que coincidíssim en tot el que pensàvem ni votàvem, però era sempre impecable i excel·lent en l'actitud, en la bonomia, mai una mala paraula, mai una mala cara, sempre intentant buscar coses positives, i en aquest sentit encara estic estupefacte, no?, d'haver sentit aquesta notícia, perquè era una persona jove, i vull enviar una forta abraçada a la seva dona i als seus quatre fills, i donant-los molts ànims i molta força.
El fair play polític és millor a Europa que a casa nostra?
Sí, és evident. Espanya té una tradició democràtica molt feble, i jo, per exemple, amb el Francesc Gambús, com amb altres diputats d'altres partits que estaven en altres grups, podies anar a dinar, a sopar, podies compartir un taxi, un viatge cordialment, i en canvi això, la política espanyola cada vegada és més difícil, no? Un ja... la incapacitat per pactar, ja no una investidura, sinó en el dia a dia, lleis, aconseguir acords, valorar l'altre, reconèixer l'altre, la seva posició política, això cada vegada és més difícil. Europa és el pare cada dia, i aquesta és la base de la democràcia.
Què fan els bancs centrals sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història? Publica Ramon Tremosa a Pòrtic Edicions. Ramon Tremosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
I avui a primera hora que volem seguir escoltant més bona música com sempre i encetem aquest disc de la Marató. Seré els teus ulls al camí. Alan Parsons va ser l'enginyer de so de discos mítics de la història del rock, des de l'últim dels Beatles, aquell Let It Be, fins al clàssic de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Però també es va liderar una banda britànica de rock simfònic que va triomfar a tot el món des de finals dels 70 als 80 anys, aquell de Alan Parsons Projects. El músic sempre ha manifestat la seva simpatia i complicitat amb Catalunya, tant que té tot un àlbum dedicat al seu arquitecte preferit, a Gaudí. I ara ha enregistrat en català l'èxit més gran de la seva carrera, A in the Sky, una lletra que l'original es referia a l'ull que tot ho veu del gran germà de George Orwell, i que en aquesta adaptació vol transmetre'ns un missatge d'acció i de comprensió. Cal posar-nos en el lloc dels que ens necessiten i ajudar-los a trobar el camí per tirar endavant. Sens dubte, la participació de Alan Parsons és un luxe i tota una fita a la història del disc de la Marató.
Sabem el que està passant. Jo no acceptaré
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I la informació aquesta hora que també passa per saber a qui li hem de felicitar avui al dia, com sempre ens ho respon l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem avui Sant Lleonard, un dels diversos lleonards que hi ha al santoral, però que en aquest cas concret ens estem referint a Sant Lleonard de Porto Maurizio, sent un virtuós prevere franciscà. També avui és Sant Joan Bertschmans, jesuïta belga mort el 1621, Sant Cirici, papa que va regir els destins de l'Església entre el 384 i el 399, va morir en tal dia com avui. Aquest Sant Cirici va ser el primer en anomenar-se papa, que segons uns ve de pare i segons altres de Petri Apostoli Potestatem Accipiens. També avui és Sant Conrad, bisbe, i els innumerables màrtirs de Còrdoba, i Sant Silvestre, abat benedictí del segle XIII.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I aquesta hora que també obrim plena d'agenda, Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Anem primer cap a Tarragona, Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca.
Certamen cinematogràfic gratuït i obert a tothom, que pretén difondre i promoure l'art del cinema i acostar-lo a tots els públics. El festival inclou una secció del concurs anomenada In Situ, a través del qual Vilaseca es converteix en un gran plató de cinema, per crear peces audiovisuals inèdites pels carrers del municipi. Avui a les 7 de la tarda es farà la projecció de documentals de l'Institut Pere Martell i a partir de les 8 del vespre projecció dels curtmetratges internacionals de secció oficial.
I precisament avui també lliurament de premis honorífics en la tercera edició de Nit del Comerç de Girona.
Avui dimarts, a un quart de nou del vespre, a l'Auditori de la Mercè tindrà lloc aquest esdeveniment que té com a objectiu donar a conèixer els comerços que formen el teixit comercial de la ciutat. És una iniciativa que promou el comerç de proximitat de la ciutat de Girona. Aquesta nit es lliuraran els premis honorífics a aquelles empreses i comerços que fan possible que Girona segueixi tenint els petits i emblemàtics comerços que fan de la ciutat un lloc amb personalitat.
I finalment anem cap a Andorra, xerrada literària amb Maria Barbal.
La Biblioteca Comunal d'en Camp organitza una xerrada literària a càrrec de Maria Barbal i Ferrer, una de les autores catalanes més llegides i amb més obres traduïdes en l'actualitat. Maria Barbal ens parlarà de la seva obra i especialment de la seva darrera novel·la titulada A l'amic escocès, avui a les 8 a la Biblioteca Comunal d'en Camp. I també... finalment, que tenim un apunt d'agenda també avui dimarts, el 26 de novembre. A les 4 de la tarda, les relíquies de Santa Bernadeta arriben a l'Hospital Arnau de Vilanova. A les 6 de la tarda es farà l'Eucaristia.
Gràcies, Berta. De seguida arribem a les 9. Mercè Raga, que ens porta tota la informació d'última hora. No marxeu, perquè també entrevistarem en aquest programa Elena Tortosa. Parlarem de poesia musicada, o a Francesc Xavier González de Rivera, portaveu d'Agora Judicial, després que hi hagi hagut aquesta polèmica dels jutges marcada per l'Associació Professional de Magistratura. I a darrera hora, no us perdeu aquest tastet del protagonista, Monsenyor Joan Planelles, una entrevista que li feia a Mercè Regui, podrem escoltar a la seva integritat a les 8 del vespre a aquesta casa. Vinga, va, som-hi a les 10, actualitzem informació i tornem de seguida.